Bon dia, creixen el número d'accidents de trànsit a la Garrotxa.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Sí que ha pujat una miqueta el nombre d'accidentalitat amb víctimes lleus, però ha baixat molt la sinistralitat amb víctimes mortals. I això és de molt agrair. O sigui, el que ens interessa és mortalitat zero a les carreteres garrotxines. Mortalitat zero i, bueno, els ferits potser n'hi ha més perquè la gent també tenen molt clar que quan tens un accident, qualsevol fuetada o alguna cosa així es considera un ferit lleu, una fuetada, però està molt bé tindre que anar a l'hospital i que t'ho mirin, que no després tinguis una sorpresa posterioritat de l'accident.
Són paraules del cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa al Ripollès, Albert Domenche, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Un nombre d'accidents que s'han sumat a un total de 75 durant el 2023 i només un ha estat mortal. És la xifra més alta dels últims 4 anys, segons els Mossos d'Esquadra. Els agents apunten que la millora de carreteres i la conducció en els darrers 25 anys ha permès reduir considerablement la sinistralitat a la comarca. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars i ho fem com sempre a l'antena de Ràdio Olot. Avui és dimarts, 5 de març de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'Associació Internacional de Policia celebra l'assemblea anual per primera vegada a la història a la Garrotxa. Actualment compten amb uns 500 associats a les comarques gironines. Els accidents provocats per patinets es redueixen a 0 a Olot durant el primer mes d'aplicació de la nova normativa que prohibeix la circulació d'aquest tipus de vehicles pel centre de la ciutat. És el balanç que en fa l'equip de govern. El violí omple els carrers Argelaguer a la violinada en una edició marcada per la presència de músics noruecs. A més, durant aquests 3 dies també hi han conviscut artistes de la Catalunya Nord amb l'objectiu d'estrenyar lligams a favor de la cultura popular. El Torró Amic 2023 recapta més de 5.500 euros, s'han venut més d'un miler de barres de torró i s'han utilitzat més de 330 quilos de xocolata. Olot vol promocionar el seu potencial religiós. El Triangle Sacre d'Olot és el títol d'una nova oferta turística que permetrà fer visites guiades a l'Església de Sant Esteve, al Santuari d'Altura i també al Museu dels Sants i l'Arc Cristià Olotí. En esports, l'Atlètic Olot multiplica les alegries a la Lliga Femenina de Futbol 7 Amateur aquesta temporada. Les olotines, que no van guanyar ni un sol partit l'any passat, aquesta temporada ja han sumat un total de 16 punts. I l'entrenador personal, Francis Rodríguez, apunta que la societat tendeix a normalitzar l'obesitat. Destaca la importància de prevenir una malaltia que ja afecta a 4 de cada 10 infants arreu del món.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Els comuns decideixen presentar una esmena a la totalitat als pressupostos. El BIAC afirma que la retiraran si el govern descarta públicament el Hard Rock i diu que no s'aixequen de la negociació. La lluita contra els carteristes multireincidents s'encalla als jutjats de Barcelona. Els jutges de la capital comtal demanen més recursos davant el col·lapse dels dos jutjats de delictes lleus que allarguen els terminis per jutjar aquests lladres multireincidents. A la pàgina política nacional, Francina Armengol acusa el PP i diu que no deixarà que embrutin el seu nom amb la corrupció. La presidenta del Congrés acusa els populars d'haver creuat totes les línies vermelles amb el cas Coldo i defensa la legalitat de tots els contractes per comprar material sanitari. Bolaños, per la seva banda, és optimista respecte a un acord amb Junts sobre la llei d'amnistia. El ministre de la Presidència creu que la norma arribarà molt aviat al Senat. A la pàgina internacional, jornada clau als Estats Units per decidir els candidats a la presidència. 15 estats i un territori escullen més d'un terç dels delegats i poden apropar a Joe Biden i Donald Trump a la candidatura. I Milei fa realitat les seves amenaces a l'Argentina i tanca l'agència de notícies pública. El president d'extrema dreta ho va anunciar divendres, tot acusant Telam d'haver estat utilitzada durant dècades per fer propaganda.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Petit canvi de temps per les pròximes hores. Aquest matí, migdia, fins a primera de la tarda pot caure algun xàfec puntualment moderat a les comarques del centre i nord de Girona, sobretot cap a l'Empordà, Gironès, punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany. No descartem també cap al nord de la Selva, amb una cota de neu de 1.300-1.400 metres. La temperatura de dia quedarà una mica més curta, amb aquest cel més ennuvolat, tot i que també hi haurà alguna escletxa, alguna clariana. Al Pirineu, temps variable, mig ennuvolat, alguna petita nevada cap a aquests 1.300 metres. I la temperatura va pujar fins als 17 graus a Mieres, 17-18 altres sectors de la Costa Brava, com ara Sant Miquel de Fluvià. I la temperatura mínima, ahir fred intens, avui no tant, avui amb aquest cel més ennuvolat no baixa tant la temperatura mínima, però vam arribar als 3 sota 0 Olot, 4 sota 0 a la Vall d'en Bas, 4 sota 0 a Camprodon, 2 sota 0 a Planoles o 4 sota 0 a Llagostera. I a dalt de tot el Pirineu, a la Tosa, a Ullater, 10-12 sota 0. Un ambient molt fred que avui tant no es repetirà. Bé, demà al matí d'hora pot quedar algun ruixadet al sud de la Costa Brava, la Selva, Baix Empordà, molt poca cosa. El cel s'anirà obrint, dia variable, mig ennuvolat, i dijous, dia mig ennuvolat, temperatures una mica més altes. Probablement canviarà el temps entre divendres i dissabte. Ens vindran dos fronts, un parell de fronts de sud-sud-oest, amb mala mar, i algunes pluges que podrien ser abundants, sobretot al matí migdia de dissabte.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 5 de març de 2024 a l'antena del 98.1 FM i també radiolot.cat. Avui comencem parlant de mobilitat, en concret de la crescuda en el nombre d'accidents de trànsit a la Garrotxa. N'hi ha hagut un total de 75 durant el 2023 i només un, però, ha estat mortal. És la xifra més alta dels últims 4 anys, segons els Mossos d'Esquadra. Els agents apunten que la millora de carreteres i la conducció en els últims 25 anys ha permès reduir considerablement la sinistralitat a la comarca.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'any 2023 a la Garrotxa va ser el pitjor dels darrers 4 pel que fa a nombre d'accidents a les carreteres de la comarca. Es van produir un total de 75 accidents, els quals van deixar una víctima mortal, 3 ferits greus i 98 ferits lleus. Unes xifres mínimament superiors als anys 2019, 2021 i 2022. L'any 2021, per exemple, va ser el més similar en xifres respecte al darrer, amb 70 accidents. Aquest 2023, que fa 2 mesos hem deixat enrere, va seguir la línia dels últims pel que fa a víctimes mortals, només amb una. També remarcar que ha estat l'any amb menys ferits greus, en accidents amb 3, respecte als més de 4 que hi va haver-hi des del 2019 fins al 2022. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa i el Ripollès, Alberto Menche, ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió el balanç del 2023 en les carreteres garrotxines.
Sí que ha pujat una miqueta el nombre d'accidentalitat amb víctimes lleus, però ha baixat molt la sinistralitat amb víctimes mortals. I això és de molt agrair. O sigui, el que ens interessa és mortalitat zero a les carreteres garrotxines. Mortalitat zero i, bueno, els ferits potser n'hi ha més perquè la gent també tenen molt clar que quan tens un accident, qualsevol fuetada o alguna cosa així es considera un ferit lleu, una fuetada, però està molt bé tindre que anar a l'hospital i que t'ho mirin que no després tingués una sorpresa posterioritat de l'accident.
Domenche també destaca un dels factors importants a l'hora de parlar de les xifres d'accidents a les carreteres garrotxines durant el 2023. Parla sobre l'evolució en seguretat en els cotxes, que eviten més accidents greus, però també signifiquen més velocitat, segons quins conductors els facin servir.
Els vehicles cada vegada tenen una gran seguretat. Són vehicles que passen els testos aquests que són europeus amb 5 estrelles, molts d'aquests vehicles. El parc mòbil s'està... Suposo que us donareu compte que les matrícules corren molt, i el parc mòbil, de lo vell que era l'estat del parc mòbil que teníem a l'estat espanyol, estem fent una millora molt gran. Això suposa que els vehicles són més segurs, però també són més ràpids.
El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa, el Ripollès, desitja que les xifres d'inici d'aquest 2024 segueixin en la mateixa línia d'aquests dos primers mesos on no hi ha hagut accidents greus.
A la comarca de la Garrotxa, en aquest moment, el 2024... ens està sent tranquil, però això no es pot baixar mai la guàrdia. Perquè te puc dir ara que pot ser tranquil i aquesta setmana podem tenir un increment de la sinistralitat molt gran, i hem de ser realistes i hem de continuar treballant cada dia perquè tinguem cada setmana a l'inici que hem tingut de gener i febrer. A la comarca de la Garrotxa, en aquest moment, el 2024, ens està sent tranquil, però això no es pot baixar mai la guàrdia. Perquè te puc dir ara que pot ser tranquil i aquesta setmana podem tenir un increment de la sinistralitat molt gran, i hem de ser realistes i hem de continuar treballant cada dia perquè tinguem cada setmana a l'inici que hem tingut de gener i febrer.
Durant aquest inici de 2024 no hi ha hagut cap víctima mortal a les diferents carreteres garrotxines. Des de Mossos d'Esquadra fan una crida a la responsabilitat de la carretera i celebren la conscienciació de la població en els darrers temps.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. On no hi ha hagut accidents és al centre d'Olot, provocats per patinets al centre de la ciutat des del primer mes d'aplicació de la nova normativa que prohibeix la circulació d'aquest tipus de vehicles pel centre d'Olot. És el balanç de l'equip de govern, que es compromet a facilitar la vida de les persones que viuen i treballen al nucli antic. L'oposició, però, discrepa d'aquest balanç. Gerard Puigdemont.
L'ordenança restrictiva de patinets i bicicletes al nucli antic d'Olot va ser novament objecte de polèmica al darrer ple municipal. Fa uns dies s'ha completat el primer mes de regulació i alguns grups de l'oposició han volgut passar comptes del funcionament que està tenint la normativa. Des de la CUP diuen que el problema hi continua sent. En parla el seu portaveu, Jordi Gasulla.
I el dia que vaig passar pel nucli antic amb la bici al costat, saben quants patinets em van avançar a una velocitat més elevada de la que toca? 3. I és que tal com els vam dir, el problema no era la normativa, el problema era fer-la complir. Ara els usuaris cívics ens veiem absurdament perjudicats mentre la problemàtica continua igual. Recuperin la norma anterior i facin el que ja haurien d'haver fet abans. Actuïn contra els comportaments incívics i no indiscriminadament contra totes les bicicletes i patinets. Són uns quants els que volen desplaçar-se en bicicleta i patinet, igual que ho poden fer els cotxes amb distintiu, però el seu equip de govern encara no ha habilitat cap mecanisme per fer-ho.
Des de l'equip de govern, però, no pensen que l'ordenança no estigui tenint efecte. Segons el regidor de Mobilitat, Isaac Cribillers, la nova normativa funciona i s'està treballant per implementar mecanismes per facilitar el dia a dia de les persones que viuen i treballen al nucli antic.
S'ha fet la primera reunió trimestral de l'Olot Pedala, se'ls va explicar als components del grup motor que fins i tot s'estava comentant amb la policia quin era el resultat d'aquest primer mes ja en període sancionador, i el fet més important que cal anunciar és que en tot el mes de febrer hi ha hagut la quantitat de 0 accidents. Doncs ja se'ls va explicar que s'està treballant amb sistemes d'identificació i de gestió de permisos de passos i d'utilització de zones especials d'aparcament o de pas en format electrònic. O sigui que això és una cosa que es treballarà les properes setmanes i mesos i se'ls informarà adequadament perquè puguin saber com funciona.
Des de l'equip de govern també insisteixen en el fet que és un error parlar de prohibició i que cal parlar d'ordenació.
Per altra banda, l'Associació Internacional de Policia celebra l'assemblea anual per primera vegada a la història de la Garrotxa. Actualment compten amb uns 500 associats a les comarques gironines, dels quals una setantena són garrotxins. La trobada també ha servit per lliurar productes d'alimentació a Càritas Garrotxa. Aniol Puigvert.
Amb més de 400.000 socis a tot el món i presents en 87 països, l'Associació Internacional de Policies ha decidit celebrar per primera vegada a la història de l'entitat, una trobada a la Garrotxa. Aquest divendres, membres dels diferents cossos de seguretat es van reunir per dur a terme l'assemblea anual on han tractat temes com els pressupostos, el balanç o l'informe de presidència, entre d'altres. El president de l'Associació Internacional de Policies a Catalunya és Joan Carles Molinero.
Les assemblees fins ara majoritàriament es feien a comarques de Barcelona, que és on tenim el major nombre d'associats, però de fa un any i mig la nova junta directiva d'IPA Catalunya vàrem decidir a implicar el territori amb la governabilitat de la nostra associació i, per exemple, aquesta assemblea com la d'avui l'any passat es va fer a comarques de Lleida, Ponent, aquest any l'estem fent aquí a Girona i possiblement l'any que ve la farem a comarques de Tarragona per anar descentralitzant les activitats de la nostra entitat.
Aquesta associació sense ànim de lucre compta amb 6.000 persones inscrites a tot Catalunya, 500 de les quals són de les comarques de Girona i més d'una setantena de la comarca. Un dels objectius principals de l'IPA és treballar en accions de caràcter formatiu, social o humanitari. És per això que durant aquesta trobada han aprofitat per fer una donació de productes d'alimentació a Càritas Garrotxa.
Nosaltres ens considerem i som part de la societat a la que servim i per tant som molt sensibles a aquestes necessitats que té la societat i per tant l'entrega avui a Càritas crec que és un clar exemple de que els policies quan estem de servei i vestim l'uniforme fem la nostra tasca, fem la nostra funció, però quan ens traiem l'uniforme i amb hores de lliures, amb hores no de servei, tenim aquesta alta capacitat aquí a Catalunya amb més de 6.000 socis de fer aquesta acció social cap a col·lectius i persones més desvalgudes.
La reunió s'ha celebrat aquest divendres a Cal Enric, on hi ha participat una cinquantena de persones. L'entitat a Catalunya agrupa membres dels diferents cossos de seguretat, com la Guàrdia Urbana, Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i la Guàrdia Civil, entre d'altres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria social, el Torró Amic 2023 recapta més de 5.500 euros. S'han venut més d'un miler de barres de torró i s'han utilitzat més de 330 quilos de xocolata. Ferrer Xocolata i Olot Televisió han destinat els beneficis a Tia Garrotxa, l'associació que vetlla per als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. Pere Obach.
El Torró Amic 2023 ja es pot considerar com un dels millors de la seva història després de conèixer unes grans xifres de recaptació i venda. Concretament s'han recaptat 5.506 euros destinats a Tea Garrotxa, l'associació que vetlla per als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. Després de vendre's 1.121 barres de torró, la iniciativa de Ferrer Xocolata i Olot Televisió ha sumat uns números excepcionals. Per fer tots els torrons s'han fet servir 336 quilos de xocolata. El gerent de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, descriu l'edició del Torró Amic 2023 com una de les millors de la història.
Considerem que aquest any és un dels millors anys en què la gent ha vingut, ha col·laborat d'aquesta iniciativa que fem, no? Se n'han venut 1.121 i hem pogut obtenir 5.605 euros i clar, considerem que és una gran ajuda que servirà per molt, creiem, amb les activitats que puguin arribar a fer a Tea Garrotxa.
Enguany, els diners s'han destinat a Tea Garrotxa per afavorir projectes per persones amb autisme i fer front a aquest trastorn d'espectre. La presidenta de Tea Garrotxa, Vanessa Catalán, explica a què destinaran des de l'entitat els més de 5.000 euros recaptats.
Aquesta aportació la farem servir principalment per donar continuïtat al grup de joves. Tenim un grup de joves gran que fan forces activitats dins de l'oci i aquesta aportació la volem ficar-la dins d'aquestes activitats.
Per la seva banda, el director gerent de Corissa Garrotxa, Joan Manuel Robles, ha destacat el recolzament de la televisió a aquest tipus d'iniciatives.
Cada any doncs, ens fixem en una nova entitat i veiem que allò que es recapta a través del Torró Amic doncs, té resultats positius i ajuda a un bon grapat de persones.
El Torró Amic 2023 ha col·laborat amb TEA Garrotxa i ja es treballa per tancar a qui aniran destinats els diners de l'edició del 2024.
Argelaguer, el violí, ha omplert els carrers del poble a la violinada en una edició marcada per la presència de músics noruecs. A més, durant aquests tres dies també han conviscut artistes de la Catalunya Nord amb l'objectiu d'estrènyer lligams a favor de la cultura popular.
Des de divendres i fins aquest diumenge, els instruments de corda fregada han estat els protagonistes pels carrers d'Argelaguer. La 16a edició de la violinada ha comptat amb diferents activitats que tenien l'objectiu d'acompanyar el so del violí pel municipi. Enguany ha comptat amb la participació de tres músics noruecs que han donat a conèixer un tipus de violí diferent del que estem acostumats. L'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballàs, es mostra satisfet i explica que, tot i que l'epicentre d'aquesta trobada sigui el violí, hi ha lloc per a tothom.
Part de l'activitat centrada en el violí, que és el pal de paller amb això, hi ha altres activitats perquè s'hi pugui incorporar altra gent que vingui a tocar amb algun altre instrument, diguem-ne, per acompanyar aquest pal de paller, no? Per vestir aquest pal de paller, i després, per altra gent, una formació complementària, no? Des de danses o glosa o taller de com acompanyar corrandes, o sigui, diferents coses per gent que potser no toquen el violí però que també vinen, no?
Enguany, aquesta edició de la violinada també ha comptat amb la presència de músics de Finestret de la Catalunya Nord amb l'objectiu d'estrènyer llaços amb els artistes locals. Segons Ballàs, l'objectiu d'aquesta trobada és clar, impulsar aquesta part formativa i compartir coneixements i música.
Hem sumat nous músics i a més és xulo perquè estàs veient una mica l'evolució, no? De gent que poder va començar i les primeres edicions doncs, no en sabia gaire i ara en canvi està a un nivell més avançat, no? I és capaç de fer moltes més coses, és xulo. Això per un cantó. I després, més que la visió aquesta vertical, també hi ha una visió de compartir, no? De veure com toquem els diferents músics i poder tocar plegats, i és una cosa que és molt enriquidora.
A més, la 16a edició també ha comptat amb la inauguració de la plaça de la Generalitat d'Argelaguer després de mesos de remodelació.
I abans dels esports parlem de la promoció que vol fer Olot sobre el seu potencial religiós. El Triangle Sacre d'Olot és el títol d'una nova oferta turística que permetrà fer visites guiades a l'església de Sant Esteve, al Santuari d'Altura i al Museu dels Sants i l'Arc Cristià Olotí. Precisament des de l'Arc Cristià diuen que han notat un increment de persones interessades en saber com s'elabora la imatgeria religiosa feta a Olot.
Olot ja compta amb una proposta de turisme religiós. S'ha creat una ruta triangular per conèixer el patrimoni religiós de la ciutat a través del Museu dels Sants i l'Arc Cristià Olotí, l'església de Sant Esteve i el Santuari d'Altura. Des de l'Arc Cristià Olotí asseguren haver notat en els darrers temps un interès gran per saber com s'ha elaborat multitud d'imatgeria religiosa feta als tallers d'Olot, i aquesta proposta és una bona manera de posar-la en valor. En parla en Pep Oliveres de l'Arc Cristià Olotí i Carme Grau, membre de l'Associació dels Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura.
En l'estat espanyol hi ha més de 3.000-4.000 cofradies, d'aquestes poder hi ha el 50% que hi ha figures que són d'Olot.
Els nostres objectius principals és donar a conèixer el patrimoni que tenim a Olot, el patrimoni artístic, que són doncs, els grans retaules, el Greco, la làpida jueva i a més el Santuari d'Altura, que tenim una de les peces més magnífiques, que és la Mare de Déu, que és una peça romànica extraordinària.
La proposta s'anomena Triangle Sacre d'Olot i a través de l'oficina de turisme s'han vehiculat un seguit de visites guiades i tothom qui vulgui conèixer aquest patrimoni de la ciutat amb un matí ho pot fer. En parlen Gemma Canalia, regidora de turisme a l'Ajuntament d'Olot, i Xevi Roure dels Museus d'Olot.
Potser és realment visibilitzar i posar en valor el que tenim a la ciutat, que potser sí que ens faltava aquest espai comú, aquest treball comú realment per unificar-ho i posar-ho en valor, perquè he dit, Olot va molt més enllà d'aquesta natura, d'aquesta gastronomia.
Fins ara hem treballat grups com pot ser el públic familiar, la mainada, hem treballat també el públic que li interessa l'artesania, programant tallers, o també públic que li interessa l'art contemporani, fent exposicions a l'estiu. Ara el que fem és doncs, un salt en conjunt cap a apropar-nos a aquest públic religiós.
Segons dades de l'Organització Mundial del Turisme, cada any arreu del món 330 milions de persones viatgen per motius religiosos. L'any passat van augmentar el nombre de visitants a Andalusia durant la Setmana Santa i Santiago de Compostela va rebre més peregrins. En parla Sílvia Olet, professora a la Universitat de Girona.
Tot el que està relacionat amb el turisme religiós, amb els pelegrinatges, sabem que està creixent i, de fet, les dades ens diuen que després de la pandèmia hi ha hagut com un boom, no?, a nivell de, sobretot, turisme espiritual, de gent que busca respostes i que busca espais.
Els dies 18 de maig, 13 de juliol, 19 d'octubre i 7 de desembre ja s'han marcat visites guiades per un preu de 14 euros per persona i amb possibilitat d'incloure allotjament o propostes de restauració.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de l'Atlètic Olot, que multiplica les alegries de la Lliga Femenina de Futbol 7 Amateur aquesta temporada. Les olotines, que no van guanyar ni un sol partit l'any passat, ja han sumat 16 punts. Tot i que el Montagut i les Preses són millors de la classificació, la plantilla es mostra clarament satisfeta de l'evolució que han signat aquesta temporada. Guillem Guardiola.
Ni un sol punt van sumar les jugadores de l'Atlètic Olot la temporada passada a la Lliga Femenina de Futbol 7 Amateur. Un final de campanya que contrasta i molt amb els resultats que les olotines estan aconseguint aquesta temporada. En bona part de la competició completada, l'Atlètic Olot ja ha sumat 5 victòries i 16 punts. De fet, la gran victòria al primer partit de l'any al Camp del Mont-ras ja augurava que aquesta temporada sí seria molt diferent de la passada i que els resultats es podien revertir. La jugadora Alexia Sala atribueix aquesta evolució al compromís de les jugadores.
Crec que hem millorat molt el compromís, els entrenos es nota, som més, es pot treballar més, estem millorant molt i estem molt més unides com a grup. I això es nota quan juguem els partits.
L'Atlètic Olot presenta una plantilla variada, però sobretot molt jove. La majoria de futbolistes tenen entre 18 i 22 anys. El seu entrenador, Joel Plana, també destaca que el compromís de les jugadores ha fet que el joc millori, tot i que encara queden moltes coses a millorar, com els controls de pilota o la finalització de cara a porteria.
Sí, aquest any tot bé, entreno, sempre són moltes, podem treballar moltes coses i realment s'ha notat molt la diferència a l'hora del joc, també les jugadores noves que han vingut s'han notat i ens aporta un plus molt important a l'equip.
L'Atlètic Olot també ha fet una crida a noves jugadores que vulguin provar un nou format com és el futbol 7 i a passar a formar part de la família Taronja, un grup que creix cada vegada més i més.
També en la carpeta esportiva d'aquest dimarts ens fem èmfasi de l'entrenador personal, Francis Rodríguez, que apunta que la societat tendeix a normalitzar l'obesitat. Destaca la importància de prevenir una malaltia que ja afecta a 4 de cada 10 infants arreu del món. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Obesitat, Rodríguez alerta del perill de determinats influencers a les xarxes socials que la relativitzen.
El Dia Mundial de l'Obesitat aquest dilluns ha posat sobre la taula les problemàtiques que comporta una malaltia que actualment ja afecta prop de 1.000 milions de persones arreu del planeta i 4 de cada 10 infants a Catalunya. Un clar exemple de superació personal a la Garrotxa és l'entrenador de fitness Francis Rodríguez. Va passar de pesar 150 quilos a pesar-ne menys de 70 i va aconseguir vèncer l'obesitat després d'anys d'esforç. Rodríguez destaca que en els últims anys ha notat que la societat ha anat normalitzant l'obesitat.
Hi ha moltes persones, influències, que apoyen la causa de l'obesitat, ajuden a normalitzar. I està molt bé que t'estimis. En cap moment estic parlant d'estètic. Si tu et vols estimar, ningú és superior a ningú per dir-te ostres, no t'estimis així. Però estem parlant d'una enfermedad.
L'entrenador personal Francis Rodríguez remarca la importància de rebre una atenció personalitzada. En aquest sentit, i des de la seva experiència, fa mesos que ha començat a ajudar persones que pateixen obesitat perquè puguin viure la mateixa evolució que ha viscut ell. Ho fa amb un assessorament nutricional, d'exercici físic i transmetent un missatge optimista. Es pot derrotar l'obesitat.
S'ha normalitzat que cada setmana nens a casa jugant amb consoles, amb pantalles. I què passa això? Que mengem més. La societat infantil, tant com adolescents, ara mengen molt de menjar ultraprocessat, mengen molta bolleria industrial, beuen begudes ensucrades. Sembla que ara li tinguin por a l'aigua, i l'aigua és supersaludable.
L'entrevista completa de la banqueta a l'entrenador de fitness Francis Rodríguez d'aquest dilluns amb motiu del Dia Mundial de l'Obesitat es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Amb els esports tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts a 5 de març de 2024, l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot. Més informació, com sempre, a partir de les 3, aquesta mateixa antena, i a minut, al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança i segueixen connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.